altres òrgans de govern. No sé si hi ha algun tema. Senyora Paraire.
Sí. Bueno, una cosa no s'hagi fet mai no vol dir que no es pugui fer, eh?
Senyora Paraire, alguna cosa a dir, senyora Paraire, alguna cosa a dir del punt 36?
Sí.
Doncs endavant.
Sí. Hem vist que en un acord de la Junta de Govern, d'una Junta de Govern del mes de crec que és la del 20 abril, hi ha un punt que diu deixar sense efecte el procés selectiu per la provisió del lloc de director de l'àmbit o gestió de mobilitat i transport. Doncs la veritat és que ens ha cridat una mica l'atenció perquè vostès quan van iniciar el mandat va ser un dels càrrecs que van defensar com a prioritari donada el tema de mobilitat, que es volia fer un nou pla, el desgavell que hi havia i tota la transformació que es volia fer. Hem llegit en aquest acord que es va iniciar el procés que fins i tot fa un any, que fins i tot es van presentar tots els candidats, que no sé exactament quants són perquè no ho posa en l'expedient, però sí que diu en aquest acord que el procés va arribar al final. Per tant, entenc que ja estaven a punt, ara a finals d'any, de tenir aquest director de mobilitat. Em sorprèn que de cop i volta posen que ara ja no el volen. Ara que tenim zones de baixes emissions, un pla d'emergència climàtica aprovat on el segon eix fa referència a la mobilitat i amb tota una sèrie d'objectius i propostes, ara diuen que a la ciutat no cal un director de mobilitat. I, entre altres coses, o l'argumentació que posa en aquest acord és que el servei de transport és competència de l'àrea metropolitana, cosa que ja sabien abans de nomenar la proposta i aprovar d'aquesta necessitat d'un director de mobilitat. Diuen fins i tot que fan una analogia amb la sentència de l'àrea metropolitana que fa referència a l'aigua i a la competència de l'aigua a part de l'àrea metropolitana i que per tant que com que no és competència doncs no el necessiten. Bé, vostès sabran, vostès el van defensar i ara veig que amortitzen aquesta plaça i que no els interessen. Però sí que ens ha cridat molt l'atenció que amb tot el tema de mobilitat, que sembla que és un dels temes importants d'una ciutat i més de la nostra, que vol fer aquest canvi de model de mobilitat amb tota una sèrie d'accions, doncs ara no el necessitin. També comentar que el transport públic, que és competència de l'àrea, que el conveni diuen que estan treballant, fins d'aquí 2 anys això no estarà resolt, ha anat molt ràpid. Moltes gràcies.
Senyor Soler, quan vulgui.
Moltes gràcies. Sí, efectivament, ho ha explicat vostè molt bé. Efectivament, en l'informe posa això. I en el moment que nosaltres vàrem acordar i vam tancar un cartipàs, molt possiblement, doncs són d'aquestes qüestions, que quan s'analitzes i veus com avancen els tempos i que en el marc competencial del transport recau amb exclusivitat amb l'àmbit de l'àrea metropolitana, t'adones que els equips, que l'equip que conforma l'àrea de mobilitat, doncs hi ha d'haver-hi una reordinació. I la nostra voluntat inicial era comptar amb la direcció d'un àmbit de mobilitat, en aquest sentit, però amb les converses també endegades amb l'àrea metropolitana, ens adonem que és molt millor potser no implementar aquesta direcció, sinó potenciar l'equip que en aquells moments hi és. Vostè comet una errada perquè el procés selectiu no estava tancat ni s'havia acabat. faltava l'última fase, que era la fase de les entrevistes, i en aquest cas vaig ser jo mateix qui va parlar amb les persones que en aquell moment estaven en el llistat, i els hi vaig fer veure, o els vaig explicar, les raons per les quals aquest procediment es paralitzava i es feia marxa enrere. No passa res. Vull dir, l'organigrama polític i de direccions dels àmbits és una qüestió de gestió política, i la reorganització política, doncs precisament hi ha d'haver-hi aquesta màniga per poder-ho fer. Senzillament ens haguéssim adonat que possiblement no era necessari una direcció d'àmbit en el marc en el qual ens movem en el futur de la mobilitat a la nostra ciutat. Altra cosa és que hem de tancar, evidentment, i hem de coordinar aquest traspàs de la competència metropolitana en l'àmbit de transports, la nova licitació i la reorganització, sí, de l'àrea de mobilitat a la nostra casa. Per tant, està tot ben explicat, vostè ho ha dit, cap conclusió més. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Senyora Paraire.
Sí, molt breu, Volia dir que estava en la fase final, No, perquè és el que posa en l'acord, No que estiguéssim expressat malament, no era la intenció. D'acord, sí, és competència seva, però clar, com vam llegir que posava que s'havia arribat al final, doncs ens va estranyar aquest gir i amb tots els reptes que hi ha, però evidentment és de la seva competència. Moltes gràcies per l'explicació.
Gràcies, ha quedat doncs aclarit. Anem doncs al punt darrer de l'ordre del dia, que és a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. Vaig cridant els regidors per tal de que facin, si és oportú, doncs la seva intervenció. Senyor Blázquez.
Sí. Bona nit, ja tinc una pregunta per al senyor Querol, que és una pregunta potser insistent. Fa dos o tres mesos, al mes de desembre, va ser un prec, i és que expliqués la calendarització de la col·locació de les càmeres de vigilància a Valdoreix. Llavors, en aquell ple va dir que la següent comissió informativa, és a dir, la del gener, s'abordaria aquest tema. El meu company, l'Ado Cipriano, m'ha comentat doncs, que ni se n'ha parlat al gener ni se n'ha parlat al febrer. Llavors, la pregunta molt directa és, senyor Querol, a quina comissió informativa de seguretat ciutadana pensa explicar com està aquest procés de licitació i col·locació de les càmeres de vigilància de Valdoreix? Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Velázquez. Senyor Brugaroles. Ah, senyor Brugaroles, d'acord, gràcies. Senyora Casat.
Sí, hola, bona tarda de nou. Rei, jo tinc una pregunta sobre el nou espai alliberat de la Xesca, el local ocupat del carrer Borrell. Hem llegit que l'associació o el col·lectiu vol organitzar activitats diverses al local. Nos volíem saber si es farà seguiment de les activitats perquè siguin segures i respectin les normatives, i si s'ha fet es pretén fer alguna trobada amb aquest col·lectiu a nivell d'Ajuntament. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Senyor Ciprián.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Aquestes darreres setmanes hem llegit que han arribat a la Generalitat de Catalunya uns 1.706 milions d'euros corresponents a les subvencions de la Unió Europea, que es diu React Europe, EU, d'acord? Aquests diners són diners que van directament destinats als ajuntaments de Catalunya i que tenen una finalitat de pal·liar els efectes del Covid-19. A mi m'agradaria, al nostre grup municipal, ens agradaria que a les properes comissions informatives de les diferents àmbits se'ns informés de les sol·licituds que s'han fet a la Generalitat de Catalunya per demanar aquestes subvencions, que repeteixo, són subvencions directes que tenen la finalitat de donar una grupada d'aire als ajuntaments de Catalunya. Repeteixo, 1.706 milions i el programa es diu React Europe. D'acord? Gràcies.
Molt bé, senyor Ciprián. Senyora Fernández.
Fernández Núria, no?
No, senyora Fernández.
No? Després, sí, però... Fernández, vale, com hi ha dos, vale. Jo volia fer un prec i una pregunta. El prec és pel senyor Querol. En referència a la primera taula que es va fer l'altre dia sobre el benestar animal d'aquest mandat, se'ns va presentar la memòria de gestió d'animals d'en companyia del 2019. i ens agradaria si es poguessin fer arribar la memòria del 2020, ja que estem al mes de març, i així es poden analitzar si hi ha hagut, durant el confinament, hi ha hagut un augment o disminució dels animals abandonats, un augment de les colònies de gats, o quines altres incidències amb animals tant domèstics com de fauna silvestre s'ha detectat durant la pandèmia. I després també voldria fer una pregunta a la regidora de Salut, que ens deia si es podria dir com està, podríem saber la data de reobertura dels consultoris de les Planes i de la Floresta. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies senyora Fernández. Senyora Fernández Jordán.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo tengo dos preguntas. La primera es para el señor Carol. ¿Sabe si hay alguna novedad en relación a los perros que van siendo envenenados y si ha habido alguna muerte? Y la segunda, por esta causa. Y la segunda pregunta es para servicios urbanos. Nosotros habíamos solicitado que se en las calles hubiese unas medidas anti-COVID y aunque nos dijo el señor Gallardo que efectivamente eso se podía ver, pues todavía nosotros no hemos visto ni ningún cartel, ni ningún tipo de señalización horizontal o vertical en el eje comercial Estación Monasterio para que se cumplan las medidas de salud necesarias en plena pandemia y sobre todo ahora mismo que los comercios comienzan a abrir masivamente. Gracias.
Molt bé, gràcies. Senyora Fortuny.
Sí, moltes gràcies. En el meu cas faré un prec en nom del nostre grup en relació a la contractació. Revisant les juntes de govern i també doncs, avui ho hem vist en el ple i plens anteriors, doncs es constata que l'equip de govern té un problema a la unitat de contractació. Per dir-ho en paraules que tothom ens pugui entendre, hi ha un tap en els expedients que s'amunteguen i que en aquests moments s'estan dilatant de forma preocupant i això ens preocupa també profundament. Tots sabem que ara, i n'hem parlat abastament, ara és més important que mai que l'administració sigui àgil, que siguem àgils, perquè no podem contribuir a frenar encara més l'economia. Ja no parlo de la quantitat de factures sense contracte a les que han de fer front, perquè sé molt bé, abans ho deia també la tinenta d'alcaldia Núria Gibert, sé molt bé que els serveis s'han de prestar i que tenen pressupost per fer-ho, però ho estan fent amb factures sense contracte. Per altra banda, també preocupa el fet que facin bandera de la municipalització de serveis quan no han demostrat la capacitat de gestionar tots els expedients i fins i tot han hagut d'externalitzar la confecció i la gestió de les nòmines. Avui, a més, jo personalment i el meu grup també ens hem quedat sobtats quan la senyora Llorente fins i tot ha estat parlant de la possible municipalització de la telefonia mòbil. Sabem que van reforçar la plantilla i, per tant, el raonable seria millorar i no empitjorar, i més quan estem a punt d'arribar doncs, a 2 anys de mandat. I el que veiem ens preocupa profundament i per això doncs, com a oposició fem aquest prec. Els demanem un informe complet on tinguem tota aquesta informació, on puguem valorar la dimensió de la tragèdia i així també quin és el pla de millora que tenen pensat i el seu calendari. Aquest informe els hi demanem ara com a prec, però si calgués que els hi demanguéssim per escrit, doncs ho farem. Gràcies.
Molt bé, senyora Paraire.
Sí, gràcies. Tinc una pregunta. Sí.
Senyora Paraire, quan no la sentim gaire bé.
La segona fase. Tinc un moment de cobertura durant. Em senten ara?
Ara sí.
Val, vaig molt ràpida. El tema de la segona fase de l'Avinguda Cerdanyola, si poden explicar o orientar quan està previst de tirar endavant o si ho volen fer en comissió informativa. I l'altra és que sí que, sé que sóc pesada, però no és res personal, però de veritat que els hi demanem que no ens portin tants punts d'urgència i d'aquesta manera, perquè és molt difícil treballar així i els hi passaria igual. A mi m'estrany, vostès fan abús de la majoria que tenen, perquè els és igual no complir els terminis, perquè venen al ple, són 13 i ho aproven tot. Ens haguem pogut informar en temps i forma o no. Per tant, ja entenem que hi ha temes urgents, però fa 2 anys que tenim temes urgents en expedients que ens envien el divendres a la nit. Els hi demano, sisplau, i per poder treballar millor tots, deixin de portar temes d'urgència. Gràcies.
Molt bé, senyor Puigdomènec.
Sí, el que els volia fer és un prec solament. Al ple del mes passat vaig demanar que ens informessin de la durada temporal, o sigui, de quant temps consumia, en mitjana, cada una de les passes que s'ofereix una llicència urbanística en les diferents etapes abans de resoldre's, no? Aquesta informació, com que és, sabem que aquesta informació està disponible, o sigui, la tenen disponible, pels sistemes informàtics que hi ha, etc. Els ho demanàvem, com que és una informació, bueno, d'una certa complexitat, que ens ho fessin arribar en comissió informativa, no pas aquí improvisant aquí en el ple. Com que no ens ha arribat, doncs els ho tornem a demanar. Demanar, doncs, per tant, que un estudi de la durada temporal de cada una de les etapes en la concessió d'una llicència urbanística. Gràcies.
Molt bé, senyor Puigdomènec. Senyor Rovira? D'acord, senyor Rovira. Llavors, senyor Salarich?
Sí, bona nit a tothom. Bona nit. Bé, jo volia fer 2 preguntes relacionades amb mocions aprovades en aquest ple, no? La primera és d'una moció que vam aprovar el juny de l'any 2020, o sigui, de l'any passat, que és una moció orientada al jovent, i el primer acord deia que poguéssim afavorir la realització de les propostes que puguin presentar tant el sector de l'oci professional com el teixit associatiu de Sant Cugat, que garanteixi el gaudi del jovent a la ciutat i també la seguretat en tots els sentits. Bé, passat bastants mesos des de l'aprovació d'aquest ple, volia preguntar si quines accions s'han dut a terme, i més doncs ara que ens ve més un temps més favorable, doncs per poder organitzar activitats segures a la ciutat, per orientar sobretot el jovent, que és el que la moció doncs feia referència. I la segona també té referència a una moció aprovada en aquest ple, que és del desembre de l'any passat, del 2020, que demanava la creació i suport d'una comissió operativa pel sector de l'esport a Sant Cugat. El primer acord que va prendre aquest ple va ser la creació urgent d'una comissió operativa liderada per l'Ajuntament de Sant Cugat, per la coordinadora d'entitats esportives, per Sant Cugat Creix, per Paidos, Team Partners i Pluralitat Política de la Ciutat. I en referència a aquesta moció voldríem saber també quines accions s'han portat a terme, perquè no som coneixedors, doncs, que aquest primer punt de l'acord, per exemple, de la moció, doncs s'hagi convocat a totes aquestes entitats i la pluralitat política, per tant, els partits polítics de la ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Salarich. Senyor Vallès, per acabar.
Sí, bona nit, una altra vegada. 2 preguntes per la tinenta d'alcaldia, Esther Madrona. Una que ja vaig fer en el ple del mes passat, i que se'm va dir que se'm contestaria a la comissió informativa, i finalment la comissió informativa se'm va dir que se'm contestaria avui. La pregunta era sobre el cinema Sant Cugat. Era coincident amb el tancament de les sales Gelmo, doncs preguntava quina és la situació, quin era el projecte, quin era el contracte, la concessió actual amb l'operadora del cinema Sant Cugat, a veure com estava aquest tema, quin era el projecte. I la segona pregunta està relacionada amb el servei de biblioteques de Sant Cugat. El 4 de març, el perfil de Twitter de Biblioteca Sant Cugat va fer una piulada que anunciava 2 problemes. Textualment, la piulada deia: el servei de biblioteques us informa que la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, a partir d'aquesta tarda, el 4 de març, tanca l'accés a la sala d'adults. Continuarà oferint servei de préstec, internet i atenció bibliogràfica a l'usuari. Els treballadors i treballadores de la Biblioteca Central, després de gairebé 3 mesos donant un servei de qualitat als usuaris, tot i tenir una manca greu de personal, no podem sostenir durant més temps aquesta situació, i finalment s'ha decidit tancar la sala d'adults. La pregunta seria: quina és la situació actual dels treballadors i treballadores i de la sala d'adults de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter? Quines solucions han adoptat al respecte? Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Vallès. Comencem les respostes al senyor Blázquez, senyor Carol. Si no, si els hi prefereixen respondre a la comissió informativa, m'ho diuen.
Directament, primer disculpar-me que no s'hagi tocat a la comissió informativa aquest tema, i llavors a la primera comissió informativa portarem exactament com està el fet del concurs. És un concurs macro que ens permetria doncs, posar càmeres a diversos llocs diferents en base a l'estudi que s'ha fet al seu moment d'ús de càmeres. Per tant, sí que entorno la meva culpa en aquest sentit i a la propera comissió informativa portarem tot aquest estudi i situació actual del concurs.
Molt bé, senyor Carol. Senyora Casat, preguntava per el local ocupat de la Xesca. Senyora Madrona, si li respon.
Sí, he de dir, senyora Casat, que em sorprèn també una mica aquesta pregunta perquè, bé, al final he entès que estava preguntant si aniríem a supervisar un espai privat amb unes activitats proposades des d'un col·lectiu privat, per tant no acabo d'entendre aquesta pregunta. En qualsevol cas, totes les activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament evidentment compleixen amb totes les mesures que s'han de seguir i entenem que les entitats o associacions que em proposen també ho fan així.
Sí, però un puc?
Sí, senyora Casat.
Sí, però que les entitats per muntar una activitat necessiten complir uns requisits que se li demanen de seguretat i d'accessibilitat i volíem saber si això es tindrà en compte o no, per molt que sigui privat, dic per experiència.
Bé, en qualsevol cas, igual senyora Casat, vostè té més explicacions o algun tipus d'informació sobre les activitats que aquest col·lectiu vol proposar en aquest espai. A nosaltres no ens han arribat, per tant, és una mica absurd parlar d'això sense tenir aquesta informació.
D'acord, gràcies. Entenc que llavors no s'han trobat amb el col·lectiu.
Gràcies, senyora Casat. Senyor Ciprián, sobre les subvencions, aquestes subvencions de la Unió Europea, senyor Soler.
Sí, molt breument. Com vostè sabrà, el paquet REACT-EU és un paquet de 55.000 milions d'euros addicionals que fa la Unió Europea i els posa a disposició dels fons FEDER, dels Fons Social Europeu i també dels fons d'ajut europea per a les persones més vulnerables, el FEAT. I això ho fa en el període 2014-2020 i en el període 2021-2022 aquests fons addicionals que vostè ens comentava estan en el marc del Next Generation. Precisament la setmana passada vam tenir una reunió amb totes les tinences d'alcaldies per intentar canalitzar i començar a copsar tots els projectes del Next Generation a partir de la voluntat de veure quins eren els projectes que podíem anar casant, cercant les aliances, perquè aquests fons es trameten a través d'aliances, i per tant veient quines eren les aliances que podíem obtenir a través de les entitats supramunicipals, Consell Comarcal, Àrea Metropolitana, Diputació, també veure quin és el marc i el paraigües que ens ofereix també la Generalitat de Catalunya en aquest sentit, però en aquest cas hi ha moltes altres entitats que s'hi han posat i que han fet les seves manifestacions d'interès per tal de teixir aliances i aconseguir aquests tipus de fons europeus. És difícil en aquest moment dir-li tots els projectes que tenim. En aquest moment estem en un període del que serien les manifestacions d'interès, és a dir, de dir quina és la nostra predisposició, si anar cap a la sostenibilitat, si anar cap a la cohesió social, si anar per altres projectes i programes que contemplen els fons provenents d'aquest pla de recuperació europea. Per tant, el que tenim entès és que o bé abans de l'estiu o bé després de l'estiu sorgiran les convocatòries. Aleshores serà en aquell moment que s'hauran de teixir aquestes possibilitats i aquests projectes que s'hauran de lògicament rearmar i haurem de contemplar també l'existència d'aquestes aliances que li comentava, aliances amb el territori, aliances amb els diferents sectors i amb els diferents agents socioeconòmics que ens puguin ajudar doncs, a aconseguir aquests fons europeus. No ho dubti que estem treballant en això i que els mantindrem informats. Moltes gràcies.
Molt bé.
Gràcies, senyor Soler. Jo només he recordar-li que vostè està parlant de Next Generation, que és un tema que són subvencions ordinàries. d'acord, que són de 7 anys. I jo estic parlant de REACT-EU, que són unes subvencions que han arribat ara mateix, que són de 1.706 milions d'euros, que van directament per pal·liar el problema del Covid-19. No són per juny ni per juliol, són per ara mateix. Llavors, m'agradaria que potser s'assabentessin de com obtenir aquestes subvencions des de la Generalitat o des de la Diputació, des d'on sigui, però crec que és una eina molt important per la ciutat i d'ajuda immediata per qualsevol iniciativa que nosaltres tenim a dins, des de pagar, subvencionar gent que està ara amb problemes de monetaris, està tancant la seva botiga, a qualsevol altre tipus d'ajuda directament relacionada amb el Covid-19. Aquestes són ajudes extraordinàries i és un tema que ha sortit la setmana passada. Si us plau, doneu-li un cop d'ull perquè jo crec que és una eina molt potent per a la ciutat i en benefici de tots. Gràcies.
No, senyor Ciprián, ho sento, discapa amb vostè, ara no parlarem de quin és el marc de les subvencions. El REACT europeu ja porta temps, i a més s'ha posat a disposició a través del Fons Social Europeu, a través del fons FEDERS i a través del Fons Europeu per a les persones més vulnerables que li comentava, i en el proper exercici s'emmarquen a complementar el que en diríem el Next Generation. Podríem estar ara donant voltes sobre el mateix, però no es preocupi que aquestes qüestions les estem mirant des de totes les àrees que estan treballant i que a més estan acostumades a treballar amb la recerca de fons per poder subvencionar projectes. Moltes gràcies.
Bé, gràcies, senyor Soler. En tot cas, senyor Ciprián, les corresponents comissions informatives poden seguir comentant-ho. La senyora Fernández ha preguntat sobre la memòria del 2020, senyor Carol, de memòria dels animals, no? O dels...
Afegirem, de fet, vam crear una carpeta per passar tot el que seria la documentació generada amb aquesta taula de benestar animal, i de fet a la presentació ja posàvem doncs part d'aquesta memòria de com ha actuat amb el tema de recollida d'animals i de més durant la pandèmia. Per tant, tota aquesta informació la penjarem en breu en aquesta carpeta.
Molt bé, gràcies, senyora Aristoi. Sobre els consultoris.
Bé, per ara no tenim la data d'obertura completa dels consultoris. El que sí que tenim, la data és que aquest dijous, el 18, es posa en marxa el mòdul d'atenció per la Covid. M'ho han dit fa una estona, durant el ple, així que és notícia fresqueta per totes i tots vosaltres. Res més.
Molt bé, gràcies, senyora Aristoi. Senyora Fernández Jordán preguntava també pel tema dels gossos. Senyor Carol.
Estem fent un seguiment molt, molt exhaustiu amb aquest tema, no només per possibles denúncies que ens hagin arribat, que no ens ha arribat cap, sinó també a través de Facebook. I tot jo mateix he estat en contacte amb gent que deia que havia tingut algun tipus de proves. De fet, no ens ha arribat que hi hagués cap cas de gos enverinat o que hi hagués una relació directa entre possible intoxicació i aquests ossos de carn que apareixen. Hem recollit alguns ossos de carn i estem en procés d'anàlisi. Però tal com dic, estem completament a sobre i jo mateix, fins i tot en grups de Facebook en què apareixen aquest tipus de discussions, entro i demano informació. I sempre el primer que demano és que si hi ha algun cas, de gos enverinat o intoxicat se'n faci arribar, i per ara no m'ha fet arribar cap cas, però continuem tocant aquest tema de manera molt, molt estreta. Gràcies.
Gràcies, senyor Carol. I també, senyor Gallardo, li preguntava sobre aquest tema de medidas anti-Covid.
Sí, senyora Fernández Jordán. En el moment que es va aprovar la moció ja s'estaven fent, o sigui, ja s'estaven posant, estaven les tanques al carrer. Si es passeja en els principals eixos comercials de la ciutat, estaven aquestes tanques amb la lona on s'identificava que havien de posar la mascareta, havien de garantir la distància de seguretat, i ja es vam comentar que el que no podien fer era pintar al terra, en carrers que són molt, molt, molt estrets, una divisió entre els que han d'anar per l'esquerra i els que han d'anar per la dreta, perquè la seva funcionalitat seria nul·la, i això, en comptes de garantir la seguretat, encara l'empitjoraria. Ara no es podia fer ni al carrer Santa Maria ni a aquests carrers que són molt estrets, i repeteixo, pintar sobre el terra en aquests punts no serviria res. El que es va fer és posar al principi d'aquests carrers una tanca on es recomanava, en aquest sentit i es deia, tots aquests mecanismes de seguretat. I si no ho han vist pel carrer és que no han passejat massa pel centre.
Molt bé, senyor Gallardo.
Disculpe, senyora Gallardo, una puntualització. Nosotros pedíamos a lo largo de todo el recorrido, no al principio y al final. Nos parece que carece de todo sentido y de utilidad. Muchas gracias.
D'acord, senyora Fernández Jordán. Gràcies també, senyor Gallardo, per la resposta. Senyora Fortuny, té tota la raó. Quan vam arribar a aquest govern al principi de mandat, ens vam trobar un greu problema de contractació i cap solució ni que sigui inicial damunt la taula. Per tant, el que ens vam trobar és un departament com d'altres, un departament que no havia tingut el suport necessari per poder fer la seva feina de forma diligent, tenint en compte l'àmbit tan important de volum que té aquesta àrea. Per tant, nosaltres el que hem estat fent durant tot aquest temps és creació d'una borsa, perquè tampoc no hi havia cap borsa en l'àmbit de la contractació, i per tant ara estem fent ja els processos de selecció. La bona notícia, i per tant em va molt bé també aquest prec que ha fet, perquè així també expliquem que la bona notícia és que ja tenim en marxa aquests processos de selecció i que ben aviat s'incorporaran una sèrie de persones en aquesta àrea, en aquest servei de contractació, que certament estava absolutament desballestat i que estic convençuda que amb aquesta incorporació li podem donar un nou impuls. I el que farem és, quan ja tinguem els timings, serà ben aviat, per tant és una molt bona notícia, doncs també ja els ho farem saber. Moltes gràcies, senyora.
Sí,
endavant.
Sí? Bé, porten 2 anys de govern gairebé, el maig farà 2 anys, el juny, i ja no s'hi val que tot és culpa del govern anterior, és que cada vegada que fem una proposta tot és culpa del govern anterior. Nosaltres demanarem, ens preocupa molt aquest tema, ens preocupa profundament. Jo ja he explicat abastament abans doncs, quina era la preocupació, demanem que treballin en aquest sentit. Vostè doncs, ara anuncia aquest pla, però nosaltres farem aquesta pregunta per escrit i a més em portarem un seguiment molt acurat. I sisplau, deixin ja de culpar el govern anterior, que ja porten 2 anys. Mirin endavant i governin. Gràcies.
Senyora Fortuny, celebro que li preocupi. Tant de bo li hagués preocupat quan vostè també era alcaldessa amb el mateix nivell i hagués pogut avançar aquesta feina que ens ha tocat avançar nosaltres i que en breu tindrem. Seguim, senyora Paraire. La segona fase de l'Avinguda Cerdanyola, senyor Duc.
Sí, bueno, no tinc tota la informació detallada. En tot cas, el tema de l'Avinguda Cerdanyola és una prioritat d'aquest govern també. Això va ser un dels encàrrecs que vam incloure a l'àrea metropolitana de Barcelona dins del pacte 2020-2023. L'àrea ja ha designat un equip redactor que ja està treballant i de fet el mes que ve ja la idea és que ens entreguin el bàsic. Llavors, a partir d'aquí, pel que he vist, entenc que aquest 2021 encara serà tot el tema de tramitació de projecte i la idea és que les obres es puguin realitzar durant el 2022, inici i final d'obres durant el 2022. Gràcies.
Gràcies, senyor Duc. Respecte als temes d'urgència, senyora Paraire, bé, és veritat que ja estem portant no sempre temes d'urgència, però també és veritat que aquests temes els expliquem prèviament a la comissió informativa i els passem la documentació tan aviat com els tenim i, per tant, entenc que tenen la documentació necessària. Això és el que em confirmen cada vegada que fem algun punt d'urgència. En tot cas, doncs, és veritat que quan portem un punt d'urgència és perquè no podem esperar el següent ple pel bon funcionament de l'organització. En tot cas, ho tindrem en compte i ho valorarem, però que insisteixo que no ho fem és perquè no ens queda cap altre remei. L'important és que nosaltres garantim a l'oposició que tenen tota la informació necessària per poder tractar el punt en ple i posicionar-se com vostès consideren convenient. Senyora Paraire.
No sempre tenim tota la informació que necessitem, ni amb el temps ni amb la forma que cal. Per això li hem fet el prec. Encara que li diguin que sí, són expedients extensos i no és el mateix que te l'enviïn sense explicació o d'un dia per l'altre. Val? No en tots els casos, bé, doncs, però vull dir, no sempre com vostè diu.
Doncs el que s'ha de tractar és que tots els casos tinguin la informació i em confirmen una vegada més que en els punts d'aquest ple tenien la informació la comissió informativa, mai tan ben dit. Seguim, senyor Puigdomènec. Senyor Duc, no sé molt bé el que ha preguntat, però entenc que vostè sí. És que en aquell moment... No, perdó, senyor Puigdomènec, però vull dir que sé que ho demanava a la comissió informativa i per això, si el senyor Duc ja entès el que és l'important, ho sento, en aquell moment l'he perdut un moment.
Sí, gràcies. A veure, ens demanaven que si podem fer un estudi informant de quin és el temps que triguem en cadascun dels, dels passos per fer una llicència d'obra major, entenc. Ostres, és que la veritat és que jo no sé si ens adonem de la situació de crisi que estem actualment a llicències. Vostès creuen que el millor que podem fer és demanar que es dediquin a fer un estudi de temps ara mateix? La veritat és que la prioritat és una altra. Jo entenc la preocupació, crec que s'ha explicat, us hem passat també el pla perquè tingueu les dades i la informació de les mesures que prendrem a partir d'ara, però la veritat és que no, em costa visualitzar qui pot dedicar-se del servei de llicències ara mateix a fer un estudi dels tempos. En tot cas ho considerarem, ho parlarem i en la mesura del possible intentarem respondre, però el punt de partida seria aquest. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Senyor Puigdomènec.
Home, jo si vol que li digui qui ho pot fer també li ho puc dir, però bueno, però em sembla que és que no em toca, eh? Val?
Senyor Puigdomènec, crec que no és això el que... No, senyor Duc, no, li preguntes qui ho pot fer?
És que m'ho pregunta, bueno.
No, em sembla que no li ha preguntat. En tot cas, cas queda... Senyor Duc, endavant.
No, que no li estic preguntant qui pot fer, li estic dient que amb la situació que tenim a llicències ara mateix jo no puc demanar-li a ningú del servei que es dediqui a fer aquest estudi. Gràcies.
Bé, de tota manera li demano, senyor,
Senyor Puigdomènec, ho deixem aquí. Gràcies. Senyor Salarich, la pregunta sobre aquesta moció del jovent, el senyor Marcos Simarro li contesta.
Sí, gràcies. Bé, d'entrada dir que amb el Servei de Cultura amb qui col·laborem i treballem cada dia, doncs els joves són protagonistes de moltes de les activitats que ja s'estan fent, per tant s'adrecen tot tipus d'activitats de les que es poden fer en una situació evidentment de restriccions sanitàries constants, que a vegades van a més i a vegades van a menys, per tant això és una evidència. Per Nadal es van fer moltes coses per enfocades als joves. Ara tota la programació de la xarxa d'equipaments sempre hi ha un punt jove, pel teatre, per la programació del Teatre Auditori també. Hi ha coses pendents que no volem desvetllar, parlar amb la tinenta Esther Madrona per Sant Jordi previstes, també per Festa Major. Hi ha tot un eix al voltant de l'oci alternatiu, fer propostes d'oci en la línia de generar cohesió social i promoure relacions saludables pel jovent de la ciutat, que estan incloses al Pla Local de Joventut, que vostès ja han tingut el plaer, suposo, de veure i llegir, que estem a l'espera de poder fer una aprovació definitiva del mateix. Hi ha tota una sèrie d'actuacions que es van fent, llavors no respondre bàsicament a això. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Disculpi, senyora alcaldessa.
Un moment, senyor Salarí, que li contesta l'altra pregunta i després li dono la
paraula. No, però és que era referent amb aquesta pregunta.
Sí, un moment, que li responem l'altra i li dono la paraula, no pateixi. Senyor Carol? No.
Sí, bueno, com a regidor d'Esports li comento, sí que som conscients de l'existència de la necessitat de crear aquest grup i ja vam dir que ho faríem en base al Consell d'Esports. I com aquest Consell es convocarà en les properes setmanes, per tant, ja aprofitarem aquest Consell d'Esports proper per crear aquest grup d'estudi de la situació de com està el tema esportiu, tal com sortia la producció aprovada al desembre.
Molt bé, senyor Salarich, ara sí, digui.
Sí, faria comentari a les dues preguntes, llavors. Miri, el senyor Simarro, jo li preguntava concretament pel punt i per l'orientació que tenia aquesta moció, que tractava de lligar doncs, l'aturada de l'oci professional, del sector de l'oci nocturn, amb les activitats que podem fer pels joves. És, en aquest sentit, sí que li pregunto al senyor Simarro si s'ha posat en contacte amb el sector de l'oci nocturn per poder combinar propostes concretes en aquest sentit. I després, l'altre comentari que volia fer en el senyor Carol és saber si tenim data ja per aquest Consell de l'Esport, perquè jo diria que seria el primer d'aquest mandat. Sí, corregeixi'm si no m'equivoco. Gràcies.
Estem conformar dates i agenda seria, a ser possible, les dues primeres setmanes d'abril. Primers 15 dies d'abril faríem aquesta convocatòria, que en principi encara no l'hem llançada perquè hem de confirmar amb agenda un parell de coses, però en principi seria al voltant d'aquelles dates. Primers 15 dies d'abril.
I ara... D'acord. I ara li contesta el senyor Simarro. Senyor Salarich.
Gràcies.
Breument, nosaltres evidentment des de l'Ajuntament estem oberts a tot tipus de propostes que puguin arribar des de qualsevol sector i tot i així treballem enfocats a garantir una oferta necessària pels joves de la ciutat des de l'administració pública, sense més.
Molt bé, gràcies.
Però repeteixo que no és el que deia la moció, eh? Vull dir que no. sí, seria bo que potser li donessin una revisada. Gràcies.
Molt bé, senyor Salari, gràcies. Senyor Vallès, abans que la tinenta alcaldia li contesti, la regidora d'Educació li vol respondre aquella pregunta del ple que ara m'ha comentat que no l'havia entès sobre el tema de la contractació del servei de menjador de les escoles. Senyor Vallès, i després li passo la paraula a la tinenta alcaldia. Senyora Gorina.
Sí, perdoni, senyor Vallès, però com que la informativa ho vaig comentar, creia que m'havia entès perfectament. És un pur tràmit que no afecta en cap cas a l'empresa. És un pur tràmit que a vegades, moltes vegades, es passa pel ple amb efectes retroactius. Res més. Em sap greu que hagi afectat a la votació, perquè pensava que no calia que expliqués res més. Gràcies.
Gràcies.
Senyora, ara li passo la paraula a la senyora Madrona.
Sí, gràcies, alcaldessa. Senyor Vallès, tenia previst ella contestar aquesta pregunta que em va fer sobre els cinemes en el ple passat i com li vam dir a la comissió informativa, no?, que la contestaríem avui. Fent una mica de resum o de seqüència històrica cronològica, ens trobem que el setembre, perquè crec que és important posar totes les dates sobre la taula, ens trobem que el setembre de l'any 2018 es va signar un decret d'autorització temporal, el que seria un decret de cessió a precari, amb l'empresa Picking per fer l'explotació d'aquest espai dels cinemes un cop Finesa s'havia retirat d'aquest espai. No? En aquest decret s'autoritzava la cessió fins a l'inici de les obres d'aquella sala polivalent que hi havia prevista en el segon pis del cinema, o sigui, a la planta de dalt dels cinemes. El maig del 2019 es va aprovar també un decret d'extinció d'aquest ús privatiu a precari motivat per l'inici d'aquestes obres de la sala polivalent que ara deia, i per tant això donava per finalitzada l'autorització d'ús de les quatre sales d'exhibició perquè evidentment hi havia dues que es preveia que tinguessin un altre ús. Va ser el juliol del 2019 amb el canvi de govern que la nova alcaldia va decidir aturar el projecte de construcció d'aquesta sala polivalent, posant un nou plantejament sobre la taula per aquest projecte, no?, i intentant també mantenir l'oferta cinematogràfica al centre de la ciutat. El gener del 2020 es va iniciar el procés de resolució pertinent i indemnització cap a l'empresa constructora, no?, cap a aquesta empresa que havia de fer aquestes obres d'adequació i adaptació de l'espai, i aquest procés de resolució es va resoldre finalment al setembre del 2020. Aquest decalatge jo crec que no fa falta explicar massa, que és degut també a aquesta crisi total que ens ha passat per sobre. Per tant, entenem ara mateix que encara és vigent la cessió aquesta precari del 2018, la que us comentava tot just començar, ja que la resolució del contracte d'obres de la sala polivalent anul·la l'extinció de totes aquestes coses que havien de passar. Per tant, entenem que, com que no hi ha obres, tornem en el punt de partida de l'any 2018. Aquesta és la primera pregunta, senyor Vallès, que em plantejava, i la segona em plantejava un dubte sobre el servei de biblioteques. Dir-li que en podem parlar amb més calma a la comissió informativa d'aquí un parell de setmanes, però sí que val la pena dir que el servei no va tancar i es va seguir donant amb totes les condicions.
Molt bé, doncs, senyor Vallès, no, vale, perdó. Molt bé, doncs, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a totes i a tots i fins ben aviat. A reveure.
Adéu. Adéu.